Bé, molt bona nit. Benvinguts a aquest petit experiment. I gràcies a la Paquita per participar. Ens acabem de conèixer, la Paquita, però segur que ho farà molt bé, participar en aquesta acció que farem aquí ara. Una cosa curteta, però que tinc molt de gust de que la disfrutem tots plegats. Bé, això és una mica d'alta d'un acte de culte, oi? Perquè en el fons tots els actes de cultura són actes de culte. Als museus hi anem a donar menjar a les obres, oi? Les obres són uns éssers vius i fan senyals de vida sempre. I quan anem a visitar qualsevol peça que ens agrada li anem a donar menjar, a engreixar-la, és com una cria, oi? I fins i tot a donar-los aquella mica de devoció que tenim, si no hi ha un punt de recolzament que et permeti establir uns tractes amb aquesta devoció, la devoció no creix. I per tant, aquest tipus de relacions que han quedat sempre relegades a l'àmbit religiós, potser avui en dia hem de començar a entendre que no són pròpiament religioses, oi? Que hi ha un món pre-religiós i post-religiós que participa d'un tipus de continguts i de comportaments molt semblants, que no tota aquesta mena de relacions animistes amb la realitat que ens rodeja no han de ser exclusivament capitalitzades pel món dels capellans. Vull dir que, per tant, jo crec que el món de la cultura ha de veure això amb molta claredat, tot aquest tema de la creença, de la imatge, l'imatjament, etc., totes aquestes figuracions. Llegint l'últim dietari de la Maria Mercè, hi apareix sovint, suposo pel moment que ell vivia, hi apareix sovint aquestes menes de biaixos que fa cap al món de la religió, sovint amb una imatge molt bonica que són els braços de la Mare de Déu. Parla molt amb una visita que fa la meva de la Mercè i van sortint sovint aquesta relació amb els braços amorosos, l'abraçada amorosa d'aquesta figura maternal que és la Mare de Déu. Ella parla després de Teresina de Lisieux, però la cosa de l'abraçada és molt present. De fet, hi ha dues figures que van surten tres o quatre vegades que són diferents en relació a aquests éssers superiors que ens imaginem sempre aquí al damunt que belluguen els fils. I ella fa anar, o bé parla de les parques, o de la balanguera, o tota aquesta cosa que és que unes figures més mecàniques, oi? Que tensen els fils, que els teixeixen, que els ordeixen, la llibanya, aquesta cosa. O bé, l'altra figura és aquesta cosa dels braços amorosos. Ella parla molt de la Mare de Déu, però en fi, el catolicisme amb això sí que és molt seductor, perquè si el comparem amb religions més, per exemple, amb les divinitats clàssiques gregues, oi? Que eren molt més mecàniques en això, el catolicisme sí que ha engendrat tota una figuració de sants, santons, santets i santasses, que tots són elements que consoladors, intercessors, protectors, és un punt més dolç que no pas aquesta figura freda que simplement belluga els fils. És un pas més humà entre aquest bellugar els fils, intercedir, protegir, emparar, tot aquest tipus de recursos. La figura de la Mare, és clar, aquests braços de la Mare de Déu, em sembla que és una imatge que la tinc tots molt present. De fet, aquesta cosa dels braços, que sobretot apareix molt el romànic i el gòtic, aquestes figures de les mares de fusta, les talles de fusta amb la mare i el nen i les posicions de les quatre mans, es presten una mena d'escriptura, oi? Perquè hi ha gestos de... sovint senyals, hi ha molts gestos de protecció, a vegades la mare agafa el nen, a vegades l'empara, li posa simplement la mà aquí a l'espatlla, i l'un i l'altre solen tenir elements a les mans, el lliri, el llibre, la bola, la torre, la font, tots aquests artilugis que fan anar d'una manera molt variada. De vegades la mà és simplement, vull dir que el que tenen a la mà és un objecte que es pot substituir per un altre. I si és el patronatge del moment, doncs hi posen un ram de flors, etc. Per tant, Tot això genera una forma molt propera a l'escriptura. Aquestes quatre mans no paren d'escriure, de fer senyals, d'emetre senyals. El senyal més evident és el de la bola. Déu té la bola no és el món, és la potestat romana, és la figura del poder, és tot, això ve del món clàssic, i la bola vol dir el cel, la terra, el conegut i el desconegut, tot. I també vol dir, en el cas de la Mare de Déu, la poma. De fet, la Mare de Déu fa com un negoci, i planteja un... diu, aquí hi ha la poma del pecat original i aquí hi ha el nen que arregla la poma del pecat original, ho soluciona el meu fill, per tant, fa com uns tractes amb el públic. Però el que sí és que tot aquest món cígnic és molt important, perquè és molt bonic de veure'l com una mena d'escriptura gestual molt potent. L'altre dia hi ha un altre llibre que acaba de sortir que és una meravella, també, que es diu Dimonis, que em sembla que tots dos llibres, el vostre i el Dimonis, sembla que són els més bonics que hi ha en aquest moment a les llibreries. És un llibre que ha fet l'Enric Casas, és un llibre de Verdaguer, els exorcismes de Verdaguer, i l'Enric simplement ha fet una relectura, de fet això ja era editat, es va editar l'any 96-97, l'Enric ha tornat a mirar els originals i ha trobat algunes peces que ha descobert, en fi, en els originals material nou, i ell fa un comentari al mig, fa un comentari sovint, entre ratlles, fa molts comentaris dels dimonis. I l'altre dia parlant amb l'Enric em deia, esclar, diu, aquesta mena de Crist que apareix aquí en els dimonis, diu, té tanta mala llet, diu que és un tio que ha ressuscitat, però té un cabreig de galdeus, està emprenyat amb el món, és un caràcter agre, que no és pare de renegar, el mateix Jesucrist, diu, sort que té els braços que l'emparen, diu, perquè si ho fotria la bola esclafada contra una pedra i estamparia el món aquí mateix. És aquest món de la... Clar, els dimonis, ara me n'aniria, però és clar, està en el context aquest d'una religió molt reaccionària, on tot és negre o blanc, però està molt bé perquè l'Enric va tornar a parlar d'aquests braços de la Mare de Déu, de consol, de protecció i de pietat, etc. Jo, esclar, quan em vau donar a fer alguna cosa de la Maria Mercè, vaig pensar, si dius, clar, la Maria Mercè sempre se'm lliga amb Miró, perquè ho he dit alguna vegada, vaig estar una tarda, vam estar junts amb en Brossa a Mallorca, amb en Miró i la Maria Mercè, i vaig pensar de fer alguna cosa relacionada amb això. I com que jo ara he preparat una cosa a Barcelona a partir d'uns dibuixos de Miró, em va semblar que podíem fer aquesta experiència. Miró té una obra, fins ara no has vist posant mai, que són uns dibuixos de l'any 12, de quan anava a classes en francès de Cisgalí. Aleshores, ell d'això no en va parlar mai, fins l'any 77, en una entrevista amb en Rallart. I allà ell diu que ell era tan mal destre dibuixant que el seu mestre Galí va inventar-se un mètode perquè ell aprengués a composar. Aleshores, ell li embenava els ulls i li feia palpar o tocar un objecte qualsevol, i aleshores li desembenava els ulls, li amagava l'objecte i havia de representar de memòria tàctil el que havia tocat. Això que Miró diu que ho va fer-ho per ell no és veritat, això en realitat en Galí ho va fer per tots els seus deixebles, tots, en l'Artigues, en Manconill, tots, el Mercader, en Ricard, tots els que van passar per la seva escola van fer aquest mètode. El que passa que per ara només sabem, només es conserven dibuixos de Miró perquè els altres no han conservat aquests exercicis. Aquests dibuixos de Miró són un total de 17, estan tots dipositats a la Fundació Miró de Barcelona, estan tots signats per Miró, però signats als anys 50, i són uns dibuixos molt bonics que amb carbó, sobre uns papers, ell dibuixava unes formes que no en sabem gran cosa. Tot el que sabem és que a través de Mercader, del net de Mercader, per tradició familiar, sabem que el que tocaven quan feien exercicis era no bé una figura de guix que tenia a l'escola, o bé el cap del company, o bé una patata. La majoria són patates. Aleshores, jo he fet aquest experiment, m'he embenat els ulls i he tocat una patata, i llavors per representar-la és prou complicat perquè has de retenir la memòria de bonys per representar tot el conjunt. Aleshores, si mires aquests dibuixos ja endevines, perquè ell fa com uns tres conjunts de formes i posa una numeració romana, i probablement és la cara, l'esquena i un costat de la patata. S'han de veure, són fascinants, són molt bonics, són una cosa del Renaixement, o sembla cosa del Leonardo gairebé, perquè les formes generen una formalitat infinita. Bé, el cas és que això jo crec que en Miró això és importantíssim, perquè esclar, llavors vas veient coses, per exemple hi ha un retrat que ja està en el Louvre a Barcelona, a París, que és dels anys 20, i hi ha una senyora sentada, així, un bust de senyora, i ell ho titula Patata. I dius, ostres, però és que busques el dibuix preparatori i posa, abans de fer aquest retrat, tocar la dona molt castament, diu ell, tocar la dona molt castament i endevinar la forma del volum. Esclar, dius, ostres, és l'exercici de Galí de l'any 12. Vull dir que és una cosa que va ser molt important a la seva formació i que li va servir per anar molt preparat, com va conèixer els dadaistes, doncs ell anava molt preparat amb aquests mètodes de treballar cegues, etc. Aleshores, esclar, a partir d'aquesta idea de tacte, esclar, quan parlàvem de la relació de la Maria Mercè amb les arts, clar, la primera relació amb la Maria Mercè amb les arts és la veu o la grafia, aquesta és el que és ben seva, de qualsevol persona que escriu, oi? La veu no és una cosa intangible, sinó que és una cosa plàstica, densa, espessa. Les paraules són gràvides, les paraules ocupen un lloc a l'espai, no? La paraula no és una entelèquia. La paraula pesa allà on és dita, i existeix allà on és dita, i té una existència física d'una plasticitat extraordinària. Vull dir que està bé acostar-se en aquest món d'una manera menys intel·lectual i més física, és molt més revelador aquest món. Com més físic t'hi acostes, més revelador és. En realitat el món, com més físic és, més revelador és. I justament avui en dia la tecnologia ens explica el contrari, oi? Totes aquestes maquinotes ens diuen que justament per una operació de poder, perquè tenim aquest afany d'abastar-ho tot, privilegiem l'ull, que és el que abasta més lluny, i privilegiem la distància i el confort. I llavors tots sempre estem escarxofats amb unes butaques molt encoixinades i ens sembla que amb l'ull abastem des de la Xina a Mongòlia, oi? I això ens satisfà molt, però esclar, ja està bé, però hem de ser conscients que a canvi això renunciem a molta part de cor, vull dir que aviat ens podríem tallar per aquí i ja aniríem fent, oi? Són relacions de poder potents aquestes, la de l'ull o la del tacte, oi? I si privilegies l'un o l'altre, tens una relació amb el món molt diferent, una relació de prop, amb un concret petit, una relació de lluny, amb un món més vast, has de triar. Per això, per aquesta cosa de fisicitat de la veu, se'm va semblar que si la Paquita ens hi ajuda, podríem fer un experiment de sentir el llibre de la Maria Mercè. De sentir el llibre i que el llibre no tingui aquesta existència que tots coneixem, sinó que en tingui un altre, veureu, jo estic segur que això passa. Apagarem els llums i la Paquita llegirà en braille alguns fragments que he triat del Senyal de la Pèrdua. Jo aquí voldria agrair a l'Eure i a la Fina aquest treball tan extraordinari que han fet. És un llibre molt emocionant i que, no sé, que genera una empatia extraordinària quan el llegeixes, que hi veus molta intel·ligència i molta finura i per part de, no només de la Maria Mercè, sinó per la gent que l'ha portat endavant. El text d'en Jim Ferrer, ja només començar, ja parla del tacte, vull dir que ja va bé. Tot fa mal de tocar i aquesta llum encara ens costa més d'estorbar-la, vull dir que la paraula tocar és la quarta del paraula d'en Jim Ferrer, per tant, em va semblar que estava molt justificat de fer aquest acte que farem ara. He triat simplement 5 o 6 fragments que em semblava que anaven bé i simplement feu-vos partícips d'aquesta experiència. Moltes gràcies.
Tu engega. Està posant
el micro.
Està posant el micro, ja. Vale, moltes gràcies. Vale. Agost 1996, dia 7, dimecres. Avui és el dia. D'aquí unes hores, enfonsar-me en el son de l'anestèsia, despertar-me i saber alguna cosa menys incerta. Ahir vaig anar a encendre un ciri a la Verge de la Mercè. Hi ha d'haver uns braços essencialment maternals, invisibles i potents per reposar-hi quan totes les meves mares de la terra senten el mateix terror que jo. Llegeixo també Teresina de Lisieux. Dia 11. Insisteixo que calen uns braços gegantins de Mare de Déu per bressolar-me i donar-me calma, confiança. Els ulls cerquen els altres ulls i sols hi veuen la mateixa fragilitat, reflectida 100 cops. M'agrada la imatge divina que Teresina de Lisieux agafa d'Isaïes, d'un Déu amb entranya maternal. La mare metàfora de Déu o Déu metàfora mare, tant és, confiança de l'infant que es deixa agafar i portar i s'adorm amb braços potents d'amor. Amor. La pietat. No vas trobar res així. La pietat i el suport, els gestos a voltes maldestres, altres esperuguits, altres invisibles però sòlids i verds. Estranya solitud alhora tan acompanya amb tant d'afecte que embolcalla. Hi ha una certa mistificació en aquest dietari, com si intentés d'anar fent allò que al principi em semblava tan difícil posar per a la mort. Quan es posa, no ets ben bé tu, però què ets tu al capdavall? La mirada de l'altre t'empresona i et fixa. Tanmateix, jo, quan intento posar per una fotografia, sempre faig, en darrer terme, alguna ganyota imperceptible, quasi, que esguerra la pose, la foto, com un rictus nerviós, sovint. Encara no he après l'aplom de les dones grans, velles, que aguanten el gest, l'actitud, amb els músculs immòbils, o de les actrius o polítiques polítics que miren fixament la càmera amb gran domini de la situació. La inseguretat se'm menja la plom i a voltes surto amb cara de massa bona nena tímida, abaixant els ulls, i altres s'imposa la ganyota més o menys deformadora de la meva fesomia més habitual. Què no ha de passar, doncs, ara? Dia 26 d'agost. Teresina de Lisieux, dona'm l'actitud de l'infant que es posa en braços de la necessitat. Cedeix. No cal estar a l'altura de res, només deixar-se anar, desaferrar-se d'aquest jo desesperat, de no poder controlar-ho tot, de no controlar res. Mai no controlem res, però, vanament, fem com si sí. Dinou de gener de 1998. No sé per què deixo cada dia això del dietari per a última hora. Després estic massa cansada per poder escriure gaire. Una de les coses que em resten per explicar és l'aparició del Bruc. El Bruc és regal d'aniversari de la Fina i de l'Eura. Crec que especialment de la Fina, que de fet s'ha anat fent càrrec de la major part de la feina relacionada amb el gos. És un gos que té molta por i en aquest aspecte és un mirall per a mi. Un dia em vaig llevar entenent què era un miracle, el que li havia passat a en Bruc. Viure a la gossera després d'un passat que segurament és de maltractaments i abandonaments, i de cop alguna cosa benèfica es posa al teu favor. Apareixem nosaltres. Passa a ésser un gos no només estimat, sinó gairebé ultramimat. Ell és molt afectuós, boig d'alegria per allò que rep. Però no s'acaba de creure el miracle i de cop li agafa terror. El terror al carrer li podria ser fatal. Vull dir, si es trenqués la corretja i sentís un soroll o algú desconegut se li acostés, seria capaç de fugir descontroladament fins a ser atropellat. Com eliminar aquesta por que se'ns menja la capacitat de viure plenament el miracle? Per exemple, el miracle d'estar viva avui aquí. Moltes gràcies. Thank you.